Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
El diari de Tarragona es fa ressò en l'edició d'aquest divendres que l'alcalde de Roquetes, Paco Gas, serà jutjat el proper dilluns 12 d'abril a Tortosa, acusat d'un delicte de desobediència a l'autoritat per haver deixat locals per realitzar el referèndum de l'1 d'octubre, haver-se identificat com a responsable dels centres electorals i dient a les persones com havien de votar. El fiscal li demana una pena de multa de 11.250 euros, així com 15 mesos d'inhabilitació per a l'execució de càrrecs públics, ja siguin d'àmbit estatal, autonòmic o local, així com per a l'exercici de funcions de govern en els tres àmbits. El 6 de setembre de l'any 2017, el llavors president i vicepresident del govern de la Generalitat van dirigir oficis a tots els alcaldes catalans comunicant-los que l'article 29.2 de la llei 19/2017 del referèndum establia que els ajuntaments posarien a disposició de la Generalitat els locals de titularitat municipal que habitualment s'utilitzen com a centres de votació. El dia següent, el dia 7, l'alcalde de Roquetes, Paco Gas, va promulgar un decret d'alcaldia pel qual donava ple suport a l'esmentat referèndum. D'aquesta manera, el proper dilluns, 12 d'abril, l'alcalde de Roquetes, Paco Gas, serà jutjat acusat d'un delicte de desobediència a l'autoritat per haver deixat de realitzar el referèndum de l'1 d'octubre i de tenir una activa participació.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Ajuntament de Roquetes informa que a partir d'aquest dilluns, 12 d'abril, s'inicien les obres de remodelació del casal de la Ravaleta, consistents en l'ampliació del consultori mèdic, noves oficines de correus, millora acústica i tèrmica i un escenari i sales per a material i activitats. Les oficines de correus i els serveis de consultori mèdic durant l'execució d'aquestes obres estaran situades en casetes prefabricades i de forma provisional al carrer Casal. Els empresaris ebrencs consideren incomprensible que es torni a aplicar el confinament comarcal al territori. Des de l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre lamenten que s'ignori i es desatengui la petició de considerar la regió com una unitat a efectes de mobilitat. I és que, tot i que l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre i diversos alcaldes ho estan demanant des de l'aplicació de la mesura, Salut i el Procicat han declinat restringir la mobilitat a les Terres de l'Ebre. L'empresariat insisteix en que no es pot aplicar les mateixes restriccions que a Barcelona i l'àrea metropolitana en un territori amb una densitat de població baixa i amb moltes relacions socioeconòmiques entre les quatre comarques ebrenques. Els empresaris buscaran la implicació d'alcaldes, el delegat del govern Xavier Pallarès i el subdelegat a Tarragona del govern espanyol Joan Sabater perquè s'escolti aquesta demanda. I és que, a més de les relacions personals, el confinament comarcal té un alt impacte econòmic a les Terres de l'Ebre, sobretot a les capitals, que concentren els serveis i el comerç, i que acaba repercutint en altres empreses i autònoms que treballen per aquests sectors. La presidenta de l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre, Maria José Fernández, es lamenta de que no es consideri la mobilitat unitària a l'Ebre i que no es tingui en compte les necessitats del territori, equiparant les restriccions a zones amb més població i més incidència de la Covid.
És un espai molt ampli, una zona geogràficament molt ampla, gràcies a Déu, que tenim a les Terres de l'Ebre. Apenes arribem a 180.000 habitants. N'hi ha pobles en 300 habitants. Allà on és que no té sentit. No té sentit. A banda de que per la idiosincràsia pròpia de les Terres de l'Ebre i per la nostra trajectòria, sempre n'hi ha una interrelació contínua, no? de feina i de d'abasteciments, inclús de necessitats bàsiques d'uns pobles que van a comprar uns altres, no? A una altra comarca, en fi, no té sentit. I a banda de que evidentment també ens sentim de que no se'ns ha fet cas fins ara, no se'ns ha tingut en compte per a res el que nosaltres pensem i el que nosaltres necessitem, ja no el que pensem sinó el que necessitem, i continuen les seues, no? Vull dir, fan uns paràmetres per tots igual i no és això.
La presidenta de l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre també assenyala que al territori hi ha relacions socioeconòmiques entre les quatre comarques que el confinament comarcal està impedint.
Evidentment, no té sentit. Hi ha molts comerços o moltes empreses, no només restaurants i hotels, que viuen dels veïns, dels pobles veïns i de la interrelació entre totes les persones de les Terres de l'Ebre. Evidentment també de fora, però bueno, això ja ho entenem, que algun moment s'ha de tancar, no? S'ha de parar. tothom va a Tortosa, o en el tema de Montsià, pues, la majoria, moltes persones van a Amposta, no? Clar, són les capitals, no? De les nostres comarques, i se necessita per a la majoria de coses. Llavors, pues, bueno, evidentment, ni per al comerç, ni per a les persones, ni per a les empreses, ni per a res. O sigui, i a banda, tornem a repetir, no té sentit.
Finalment, des de l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre també s'assenyala que la incidència de la Covid-19, tot i que també arrossega una tendència negativa des de fa dies, és més baixa a les Terres de l'Ebre que a altres zones i regions del país.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha qualificat de molt mala notícia que es torni a aplicar el confinament comarcal a partir d'aquest divendres. Les Terres de l'Ebre reclamen des de fa mesos que es tingui en compte la singularitat del territori, sobretot, segons Meritxell Roger, perquè la ciutat de Tortosa concentra serveis que necessiten les quatre comarques ebrenques.
A partir d'este divendres tornem al confinament comarcal i, per tant, creiem que és una molt mala notícia per al territori de Terres de l'Ebre. Sempre hem reclamat, des de jo com a alcaldessa de Tortosa, el fet de que som un territori amb una població reduïda, amb una densitat de població baixa i pel número d'habitants que som, el que creiem que és més necessari és que hi hagi com a mínim aquest confinament a nivell de regió, a nivell de territori de Terres de l'Ebre, a nivell de vegueria, que a més coincideix amb la regió sanitària i, per tant, entenem que això seria el més lògic, tenim present que pel número d'habitants que som com una ciutat de mitjana de Catalunya a nivell de l'àrea metropolitana i per tant entenem que no és lògic que avui tornem a estar en una situació de confinament comarcal a partir d'este divendres.
L'alcaldessa de Tortosa es queixa que no s'escoltin les demandes de les Terres de l'Ebre pel que fa a la mobilitat, quan s'han fet altres concessions en altres territoris.
Fa molts mesos que ho estem reclamant i no entenem que es facin altres concessions, com dieu, i que aquí a nivell de Terres de l'Ebre, amb la població que som i amb les necessitats que tenim de mobilitat i amb Tortosa com una ciutat de serveis que acull molts de les necessitats de diferents territoris de les quatre comarques de Terres de l'Ebre, no entenem que no se'ns permeti que pugui haure aquesta mobilitat entre les quatre comarques perquè és absolutament necessari i perquè és una demanda que hem fet des del primer dia que se'ns va fer aquest tancament comarcal, que de nou tornen a plantejar o el govern, per tant, no s'està escoltant a les demandes des del territori.
D'aquesta manera, tant les entitats empresarials com l'alcaldessa de Tortosa venen reclamant des de fa mesos que el Procicat apliqui un confinament territorial a les Terres de l'Ebre. La Universitat Rovira i Virgili ha presentat el Pla Estratègic 2020-2030 de Tortosa. El document defineix 10 línies estratègiques i 135 actuacions, 24 de prioritàries i 12 projectes estratègics. Entre les actuacions, es proposa convertir el polígon Catalunya Sud en un parc empresarial avançat, crear un hub tecnològic, coordinar les eines dels espais d'emprenedoria per afavorir-la i atreure empreses del sector agroalimentari. El pla aposta també per consolidar la funció de centre urbà entre el nucli històric i l'eixample de la ciutat, amb nous espais amables que permetin també incentivar el comerç. Els redactors del pla també animen a convertir Tortosa en una ciutat turística apostant per un recurs primari que podria ser la façana fluvial del riu. El text també anima a Tortosa a reforçar els àmbits culturals i esportius de la ciutat com a sectors emergents. Per tot plegat, s'aposta per la creació d'una oficina de captació de congressos, esdeveniments culturals i esportius. Altres línies estratègiques passen pel projecte educatiu de la ciutat, els serveis de benestar com a ciutat centralitzadora dels serveis de les Terres de l'Ebre i la inclusió social amb actuacions en què l'Ajuntament de Tortosa pot coordinar o fins i tot pressionar, però amb més limitacions competencials. L'Ajuntament de Tortosa reclama al govern que construeixi una passarel·la de vianants per aprofitar la pilastra del monument franquista sobre el riu Ebre, recuperant així el seu ús original. El ple ordinari d'aquest proper dilluns aprovarà la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal que permetrà incorporar aquest element al planejament. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha insistit que, com a administració que es fa càrrec de la retirada del monument franquista, la Generalitat ha d'assumir també la construcció de la passarel·la per evitar que la pilastra es quedi al mig del riu sense cap ús un cop s'hagi executat l'operació prevista per al pròxim mes de juliol.
En tot cas, no ens correspon a l'Ajuntament de Tortosa. Qui està retirant el monument és el govern de la Generalitat i qui no ha de deixar aquesta pilastra allà al mig sense cap ús és el govern de la Generalitat, que és qui està portant a terme aquesta actuació i que és qui ho ha de fer i qui ha de portar a terme com vam demandar el fet de poder construir aquesta passarel·la i recuperar l'origen que tenia aquesta pilastra.
L'alcaldessa Meritxell Roger recorda que ja va traslladar la petició directament al govern el passat mes de novembre i que la Confederació de Gràfica de l'Ebre va demanar que se'n reconegui urbanísticament la infraestructura.
El dia que es va vindre a presentar el projecte per part del vicepresident del govern i president en funcions i per la consellera de Justícia, jo mateixa com a alcaldessa vaig insistir, reclamar i demandar que aquella pilastra que al seu moment havia tingut un ús d'un pont i per tant havia estat un enllaç, una passarel·la que connectava les dues ribes del riu a nivell de ciutat, que tornés a recuperar el seu origen, que aquella pilastra no havia estat feta per al monument, sinó que el que feia era sustentar un pont i, per tant, reclamava al govern de la Generalitat que no es deixés aquella pilastra amb aquelles condicions, sinó que el que s'havia de fer era fer una passarel·la per a vianants en aquell àmbit. Això, després, la mateixa Confederació Hidrogràfica ens diu que ha de ser així i que, a més, l'Ajuntament ha d'instar la modificació del planejament urbanístic municipal per tal de situar aquesta passarel·la al mateix planejament.
Fins aquest moment, segons Meritxell Roger, l'Ajuntament de Tortosa només ha rebut la resposta de la consellera de Justícia en funcions, Esther Capella, traslladant-li que el seu departament no és competent en la construcció d'aquests elements. Roger, però, reconeix que hi ha converses obertes al respecte amb altres departaments del govern. De tota manera, no vol precisar cap cosa aproximant de la seva construcció perquè, segons Meritxell Roger, no s'ha encarregat cap projecte que ho valori.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Hospital de Tortosa, Verge de la Cinta, ha adquirit un pletismògraf d'última generació a fi de completar la resta d'estudis de funció respiratòria que ja duia a terme el Servei de Pneumologia del Centre Hospitalari. Entre altres, aquest pletismògraf ajuda a establir un diagnòstic precoç de la malaltia pulmonar obstructiva crònica, a mesurar l'efecte que la malaltia ocasiona al pacient o a valorar la resposta al tractament prescrit. Així, a més de l'espirometria, ara s'hi pot completar l'examen del pacient amb estudis més específics com la capacitat de transferència o difusió del CO, la pletismografia corporal per comprovar la capacitat total dels pulmons o la quantitat d'aire que hi queda després d'exhalar i també proves de broncoprovocació, com el test de metacolina i el test de manitol per al diagnòstic de l'asma bronquial. Abans de l'adquisició d'aquesta cabina de pletismografia, per sotmetre's a aquestes proves més específiques, els pacients amb patologia respiratòria del territori havien de desplaçar-se a altres centres de referència com l'Hospital de Tarragona Joan 23 o l'Hospital de Bellvitge, amb la molèstia, la despesa i el temps de demora en diagnòstics i tractaments que tot plegat podia comportar. Per al Servei de Pneumologia de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, la posada en marxa d'aquest equipament ha estat cabdal, especialment en aquest any de pandèmia per la Covid-19, que repercuteix directament en les afectacions respiratòries. El Tribunal Suprem ha anul·lat definitivament el contracte per subministrar material d'hemodiàlisi a l'Hospital de Jesús de Tortosa que es va licitar conjuntament amb la construcció d'aquesta unitat, vulnerant la llei. Una de les empreses que volia concórrer a la licitació, Baxter, va portar el cas fins al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que li va donar la raó fa 2 anys. Argumentava que la Societat Municipal GESAT, titular del centre, havia unit il·legalment, en el mateix plec de condicions per l'obra i el subministrament de fungibles durant 9 anys. El contracte es va adjudicar l'any 2016 a Fresenius, per 10,79 milions d'euros més IVA, 7,19 milions dels quals per a material fungible i els 3,6 milions restants per a l'obra i equipaments. La demandant adduïa que la majoria d'empreses dedicades a proveir material fungible d'hemodiàlisi difícilment es podrien fer càrrec de l'execució de l'obra, amb els requeriments propis exigits a empreses constructores, tal com requeria el plec de condicions. En aquest sentit, les diferents sentències coincideixen en que no queda justificada la necessitat d'unificar en un únic contracte les dues prestacions sense relació, descartant també l'argument que podria suposar un estalvi econòmic. Amb la confirmació de l'anul·lació del plec de clàusules, el Suprem obliga ara a GESAT, controlada per l'Ajuntament de Tortosa, a reiniciar el procés de licitació del contracte de subministrament. En declaracions a mitjans locals, l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha recordat que en la contractació va intervenir la societat GINSA, del grup Sagesa, que fins l'any 2018 gestionava el centre siguin models utilitzats en altres equipaments. En termes econòmics, Roger ha aduït que no tindrà efectes més enllà de separar el pagament de les obres i la provisió de fungibles al llarg del temps. En canvi, segons el portaveu d'Esquerra, Xavier Faura, la contractació anul·lada suposarà al consistori haver d'assumir, com a mínim, el pagament de 2,2 milions d'euros per regularitzar la situació. Tortosa, com a capital de la cultura catalana 2021, i les Terres de l'Ebre hi tindran una important representació en el 33è Aplec Internacional Adifolk, que es farà a l'Alguer al mes de setembre. Adifolk, l'Associació per la Difusió del Folklore, ha presentat a Tortosa el programa d'aquest 33è Aplec Internacional que es farà a l'Alguer a la Cerdanya, Itàlia, els dies 24, 25 i 26 de setembre, si la situació sanitària ho permet. Hi participaran 40 grups i més de 800 actuants per mostrar la cultura popular catalana. Els grups i entitats culturals de les Terres de l'Ebre hi tindran una destacada participació, coincidint amb la capitalitat cultural i gegantera de Tortosa aquest any. Hi aniran la Lira de Roquetes, la Copla i el grup de Jota Paracota d'Amposta, les Pubilles i Hereus de Gandesa i Vilalba dels Arts, l'Associació Morràpita i els geganters de Tortosa, que seran els portadors dels gegants de la Federació de Catalunya. La plec de l'Alguer va quedar ajornat de l'any passat per la Covid. Per això, el president d'Adifolk, Ivan Besora, apunta que s'ha preparat el programa de la plec internacional tot i la situació sanitària amb l'esperança que es pugui celebrar.
Aquest any ho esperem amb moltes ganes. Sabem que encara estem en moments complicats per la pandèmia, però som del parer de treballar, de tenir-ho tot a punt, i si ha arribat el moment, doncs, per una força major, doncs, haguéssim de suspendre-ho, doncs, ja ho prendríem la decisió quan arribés a aquest moment. Però ara mateix tot està preparat. L'edició d'aquest any s'emmarca de manera excepcional dins la festa major de Sant Miquel de la ciutat de l'Alguer. Per tant, la cultura catalana, Catalunya, serà la cultura convidada que durant aquests tres dies omplirà carrers, places, teatres, diferents espais amb diferents actes. Un aplec destacat, un aplec en què hi participaran 40 grups, que després anirem desvetllant, amb més de 800 actuants, cosa doncs que ens il·lusiona la resposta que hi ha hagut i per part dels grups.
El síndic de l'Alguer havia demanat a Adifolk tornar a acollir l'aplec 20 anys després de la primera vegada que es va celebrar a la ciutat de Sardenya. Aquesta jornada internacional, recordem, va néixer a Amsterdam l'any 1988 i l'última edició es va fer a Copenhagen, a Dinamarca. Per això, el president d'Adifolk, Ivan Besora, explica que l'aplec internacional es tornarà a fer a l'Alguer a petició de la ciutat.
I durant tots aquests anys ha recorregut la major part de ciutats europees. També l'any 2018, excepcionalment, vàrem celebrar-ho a la capital dels Estats Units, a Washington, i aquest any continuem a l'Alguer, i el motiu de fer-ho a l'Alguer, segona vegada que se celebrarà a l'Alguer, era perquè l'any 2000 ja es va celebrar, i 20 anys després el mateix síndic de la ciutat de l'Alguer va ser qui va demanar, mitjançant la delegació del govern de la Generalitat, de l'ofici que hi ha a l'Alguer, va demanar doncs poder acollir de nou aquesta gran mostra, 20 anys després. No va ser possible l'any passat, però el compromís de l'Alguer, de les institucions de l'Alguer, i l'acord doncs que varen prendre a Adifolk conjuntament amb la Direcció General de Cultura Popular de la Generalitat i el Departament d'Exteriors de la Generalitat, els tres estaments doncs que hem estat treballant des del primer moment amb aquesta celebració, vàrem creure que el 2021 havia de ser igualment a l'Alguer.
Per la seva part, l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha agraït que la presentació de l'aplec es faci a la ciutat per la seva capitalitat cultural aquest any, quan també és ciutat gegantera de Catalunya.
Des que us vau posar en contacte amb nosaltres, evidentment vam dir que sí de seguida, i a més ho vam fer molt contents pel fet de que cregueu també i tingueu aquesta consideració pel territori. Nosaltres sempre ens reivindiquem com a cruïlla dels Països Catalans, com a centre dels Països Catalans, i per tant el fet que avui esteu aquí també ens ajuda a poder difondre quina és la nostra cultura i sobretot també a poder-la exportar arreu, i més amb aquest any que esteu celebrant aquest aplec, finalment després de tot el que estem patint amb aquesta pandèmia. ens sentim, per tant, molt orgullosos que es pugui desenvolupar aquest aplec, però que a més també la nostra colla, la colla gegantera de Tortosa, sigui el portador dels gegants de Catalunya com a ciutat gegantera que també som enguany. Per tant, estem en un moment on la cultura popular té una importància vital a la nostra ciutat, perquè evidentment perquè som capital de la cultura catalana 2021, però també perquè som ciutat gegantera de Catalunya i per això també s'ha estat treballant molt des de la colla gegantera de Tortosa per tal de poder-ho fer possible, i tot i les dificultats que ens trobem amb aquesta pandèmia, estem convençuts que al setembre farem una magnífica trobada, president, i a més després podré anar també a poder-ho gaudir a l'aplec.
Meritxell Roger també ha volgut destacar la participació dels grups i actuants de les Terres de l'Ebre a l'Aplec Internacional de l'Alguer.
Tindrem altres representants de Terres de l'Ebre, abans ho han nomenat i jo també voldria tindre una consideració cap a ells, el fet d'estar la Lira de Roquetes o la Banda de Música de la Federació Catalana de Societats Musicals, que està formada per músics de Terres de l'Ebre, o la Copla Ciutat d'Amposta, el grup de Jotes Paracota d'Amposta o Mor Ràpida de la Ràpita, o també els Hereus i Pubilles de les Comarques de Tarragona, que en aquest cas són d'aquí del territori perquè són de Gandesa i de Villalba dels Arcs, i per tant això també fa que, més enllà de la colla gegantera de Tortosa, siguem una molt bona representació de Terres de l'Ebre allà. I per tant això també ens singularitza de cara a la resta del nostre país, pel fet de que sempre hem fet una aposta pel folclore, que a més ens caracteritza molt a nivell de territori, començant per la Jota, que tant ens identifica i ens uneix com a territori, la cantada o la ballada, però també amb tot el seguici que tenim.
Adifolc, l'Associació per la Difusió del Folclore, amb aquesta nova edició de l'Aplec Internacional, mostrarà la cultura popular amb diferents exposicions i conferències, amb ballades de sardanes, sabaneres, jocs tradicionals, balls de bastons i gitanes i tres grans espectacles que explicaran com es viu la Festa Major a Catalunya, entre d'altres.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La neteja i la restauració de la façana principal de la catedral de Tortosa començarà el proper dijous 15 d'abril. El bisbat de Tortosa adjudica les obres a l'empresa valenciana Estudio Métodos de la Restauración per un import de prop de 500.000 euros. La guanyadora del concurs ha fet obres a Vinaròs i Vinicarló, i una de les seves obres més significatives és la rehabilitació de la capella de Sant Nicolau de València, coneguda com la Capella Sixtina Valenciana. Amb un cost aproximat de 500.000 euros i amb el finançament garantit del Ministeri de Foment, el Departament de Cultura de la Generalitat, la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Tortosa, el bisbat emprèn la totalitat de l'obra que s'havia plantejat en 6 fases per si no aconseguien prou recursos. El bisbe de Tortosa, Enrique Benavent, destacava d'aquesta manera la importància de l'obra que permetrà a dins redescobrir la façana de la catedral de Tortosa tal i com es va projectar.
Una obra importantíssima per a mi, com a bisbe, la més important que segurament en tots els anys que em puguin quedar de ser bisbe de Tortosa faré en la catedral, es farà en la catedral, perquè és una obra... Pensem que la façana de la catedral, des de que es va fer, no s'ha fet una intervenció com la que es va fer-se ara, i per tant, i és una intervenció que segurament transformarà totalment la imatge a la que estem acostumats, la façana de la catedral. Quan estiga acabada, veurem una façana que és tal com es va projectar, però que per a nosaltres ens resultarà una nova façana de la catedral.
La façana de la catedral de Tortosa es va aixecar entre els anys 1620 i 1757. És un projecte inicial de Martí de Bària, en estil barroc, amb diverses adaptacions posteriors durant el seu procés de construcció. La edificació completava en planta el temple gòtic iniciat l'any 1347, que es va bastir sobre l'antiga seu romànica. La catedral de Tortosa està inspirada en exemples de l'arquitectura romana del segle XVI, com la Basílica de Sant Pere del Vaticà. La façana de la catedral no es va acabar per falta de diners i perquè l'exèrcit va prohibir que s'acabés d'aixecar la part superior, que preveia dues grans torres, perquè s'interposava en la línia de foc dels canons del castell de la Suda. Altres estudiosos, però, apunten que es va témer que els fonaments no suportessin l'estructura de la façana.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
La cartellera de cinema es renova amb I Care a Lot, una comèdia negra protagonitzada per una dona que fa de tutora legal dels jubilats i se n'aprofita. També destaca la danesa Otra Ronda. Quatre professors d'institut decideixen experimentar el seu cos si l'alcohol pot ajudar-los en el seu rendiment. Tancarem la repassada amb Mortal Kombat Legends, la venganza de Scorpion, una nova adaptació del popular videojoc.
Buenos días, señora Peterson. Siento molestarla tan temprano. El tribunal ha dictaminado que usted necesita ayuda para cuidarse.
Oh, estoy bien.
Me temo que eso no podemos decidirlo, ni usted ni yo. El tribunal ha fallado que yo sea su tutora legal.
¿Qué?
Premiada amb un Globus d'Or per aquest paper, l'actriu Rosamund Pike interpreta la Marla Grayson, una dona sense escrúpols a l'hora de beneficiar-se dels altres a la comèdia negra I Care a Lot. Després d'haver-se aprofitat de dotzena de jubilats com a tutora legal, ho prova amb una nova víctima, la senyora Peterson, que a priori sembla fàcil. Aquesta vegada, però, es ficarà al bell mig d'una conspiració criminal.
Nunca pierdo y no voy a perder. Jamás te dejaré ir.
¡Oh! Ahora sí que la has hecho buena.
Con el objetivo de recopilar evidencias de los efectos verbales, motores y de psicorretórica, así como estudiar el aumento del rendimiento social y profesional.
Solo beberemos en horas de trabajo.
Como hizo Hemingway, el alcohol en horas de trabajo.
A Otra Ronda, quatre professors d'institut posen en marxa un curiós experiment sociològic. Cadascun d'ells haurà de mantenir la taxa d'alcohol al seu cos al mateix nivell durant la seva vida diària. Així, intentaran demostrar que amb l'alcohol poden millorar tots els aspectes de la seva vida.
Nadie aquí tiene un problema que yo debiera conocer.
Supe de él hace 7 años, en una misión en Brasil. Había que capturar a un fugitivo. Cuando llegamos, se cargó nuestra unidad en segundos.
Mortal Kombat Legends, la venganza de Scorpion, és una nova adaptació cinematogràfica del videojoc creat als 90. En aquesta ocasió, el film posa el focus en un torneig únic que es fa una vegada per generació i en el qual s'enfronten els campions de diferents regnes. El guanyador decidirà el destí de la Terra i dels seus habitants.
Soy Sub-Zero.
La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, avui ens espera una jornada inestable. Ja tenim els primers ruixats en punts del Montsià i la tendència és que aquests es vagin movent de sud cap a nord o faran al llarg del matí. Però aquesta precipitació també es mantindrà durant la segona meitat de la jornada, tot i que a partir de mitja tarda ja començarà a minvar. Serà una precipitació no continuada, tampoc no molt intensa, sinó més aviat intermitent i feble, però anirà plovent. D'altra banda, també tindrem el sol, per tant, també força ennuvolat i farà que avui la temperatura màxima quedi més baixa que la d'ahir. De fet, podrà pujar a la més elevada entre els 15 i 16 graus. Cal destacar que comencem el dia també amb un ambient més fred, ara mateix a Falset tenim 9 graus, o bé a Aldover en tenim 8. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.